així comença un nou programa de Dignitat Rebel.
L'actualitat amb la directa. Us parlen Ferran Domènech i Sergi Sayago.
Obrim el butlletí sonor de la directa repassant els titulars més destacats a l'edició número 335 del 23 al 29 d'octubre.
Estirant del fil.
Els paradisos fiscals són una eina fonamental del gran casino global. Els grans patrimonis, d'origen lícit o no, hi recorren per amagar les seves fortunes. Cada cop són més les multinacionals que hi tenen alguna filial, que els serveix com a trampolí per fer operacions borsàries i, especialment, per reduir la fractura tributària. La majoria de les grans corporacions dels països catalans participen d'una pràctica enormement lesiva per a les administracions públiques, que perden uns ingressos milionaris en impostos i per gairebé tota la ciutadania. A Catalunya, les grans empreses sumen més de 200 filials a paradisos fiscals. A més, el nombre de filials de les empreses de l'IBEX 35 en territoris de baixa tributació ha augmentat un 60% durant els dos darrers anys.
Així està el pati.
El Banco Popular, que històricament ha mantingut vincles amb l'Opus Dei i el franquisme, segueix d'esquenes a la negociació col·lectiva. El darrer any, l'entitat, que ha estat objecte de múltiples protestes protagonitzades per la plataforma d'afectats per la hipoteca, que denuncia que l'entitat ha incomplert el protocol de negociació col·lectiva signat el passat 26 de febrer i exigeix un canvi d'interlocutor, que fins ara ha estat Alberto Lardías. Cal recordar que aquest banc va registrar un benefici net de 104,2 milions d'euros el primer trimestre d'aquest 2013.
Un estudi del Centre Balàs d'Estudis per la Pau analitza la política d'ajudes de la Generalitat a les 35 empreses militars catalanes entre 2002 i 2011, que haurien rebut 18,9 milions en subvencions. Les administracions públiques justifiquen els ajuts a empreses d'armament perquè consideren que treballen en sectors d'alta tecnologia, que suposadament fabriquen productes molt competitius. No obstant això, no s'ha demostrat que el material militar repercuteixi favorablement al mercat civil com a bé productiu, ja que no té valor de canvi. Segons afirma Pere Ortega, en l'informe del Centre Balàs, les armes comporten una disminució de l'economia productiva pública i generen un efecte inflacionista, ja que la despesa que ocasionen les arques públiques no es compensa amb ingressos.
Impressions.
El mateix Pere Ortega, que presentava l'informe de l'AS sobre empreses armamentístiques a Catalunya, ens presenta una reflexió sobre crisis i alternatives de canvi, una retrospectiva de l'actual situació econòmica, política i social i les diferents possibilitats que se'ns presenten en un futur molt proper.
Quaderns d'Illa Crua.
Últimament, el govern de la Generalitat de Catalunya està donant molt ressò públic a la commemoració dels fets de 1714 i el setge de Barcelona, fent-la servir com a eina per a una projecció de futur. A pesar de tota la publicitat i de tots els actes que s'han organitzat des de les institucions, en cap moment no s'ha explicat quin tipus de relació és la que s'estableix entre els reclams de 1714 i els actuals, ni tampoc quina és la perspectiva des de la qual es pretén enfocar políticament la commemoració, ja que en la Guerra de Successió no es pot parlar d'un bàndol espanyolista i un de catalanista. Tampoc no es pot parlar de nacions i nacionalismes, tal com els entenem avui. D'altra banda, el govern actual mitifica la revolta de 1714, però, paral·lelament, no dubta a aplacar qualsevol protesta social.
El mes de juny d'enguany es va celebrar el 16è Congrés de Consell Regional Indígena de Cuaca, a Coconuco, a Colòmbia, territori indígena emblemàtic per la recuperació de terres als anys 70. Durant aquesta cita central de l'agenda del moviment indígena, es van decidir les principals línies d'actuació de l'organització, fer front a la incursió de megaprojectes de mineria al territori, substitució de cultius il·lícits, economia comunitària, pau i militarització i elecció de lideratge de l'organització. Pel que fa a les comissions de treball, el tema de gènere va emergir amb insistència des de la Comissió de Família. Entrevistem a Rosalí Fiscué, formada en Medicina Tradicional i Ciències Polítiques i membre del grup de dones CRIC, que ens introdueix en la lluita de dones indígenes i la seva proposta de gènere i de justícia comunitària.
L'ocultisme de la nuclearocràcia, o no donar dades de localització de núvols radioactius o fer invisibles els efectes sobre la salut de la població, és present a casa nostra des de fa diverses dècades, i fins i tot s'han arribat a furtar aparells de mesura a entitats ecologistes. Amb tot, la Xerrat, una iniciativa ciutadana que ha esdevingut una xarxa de vigilància radiològica, s'ha proposat adquirir un analitzador de radioactivitat, que anunciarà a Endesa per informar dels isòtops radioactius als quals estem exposades.
Roda el món.
A França, el govern francès estigmatitza la comunitat romaní i atia la xenofòbia. El socialdemòcrata Hollande continua la política d'expulsions massives de Nicolas Sarkozy. El primer semestre de 2013 cal destacar que s'ha produït 10.174 expulsions de persones romanís.
Sòrabes, la minoria nacional desconeguda d'Alemanya. La població sòraba encara ha de fer servir la traducció alemanya dels seus noms perquè l'administració no accepta el seu alfabet. Coneixem aquest poble que al llarg del segle XX va crear una sèrie d'institucions pròpies per mantenir la seva identitat i la seva llengua.
A l'Àfrica, concretament a Tanzània, l'expulsió massiva decretada pel govern de Jakaya Kikwete genera tensió entre els països de la regió. La campanya de repatriació tanzana ha afectat més de 25.000 persones, moltes de les quals feia anys que vivien al país, i a més, les autoritats del país han impedit a moltes d'elles, de les expulsades, a marxar amb el bestiar o amb els seus propis béns.
Expressions.
La maldat quotidiana. Lucía Puenzo fabula sobre l'estada argentina del metge nazi Josef Mengele a la pel·lícula El médico alemán. Coneixem la proposta de Puenzo, on juga amb la capacitat de seducció d'un pervers que es presenta com a salvador.
Repensant l'exercici de la força, l'Associació Cultural La Sospechosa inicia la seva primera proposta, assaig, sobre l'exercici de l'ús de la força aquest novembre a l'Ateneu de Nou Barris. L'associació ens convida a veure quina vinculació té un gest corporal, és a dir, un moviment en l'ús de la tensió i la força en un context concret. Ens proposen una sèrie d'assajos escènics oberts per a convidar a una reflexió i una reinterpretació col·lectiva del que significa l'ús de la força.
També coneixem més a fons el projecte i entrevistem a Constanza Bernkrieg, que juntament amb Bea González Magadán forma part de l'Associació Cultural Sense Ànim de Lucre La Sospechosa i és coordinadora d'aquesta proposta, l'exercici de la força, assajos escènics sobre formes i usos de la força. Ella comenta que ens agrada que el fet escènic sigui concret, perquè si no, no t'arriba.
La funció dels prodigis, la darrera obra de Joan Oller, mostra una Barcelona plena de vida, vides i moments vitals. Aquest espectacle es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc fins al proper 3 de novembre. A la Vilde ret homenatge a Barcelona amb un espectacle brillant, irònic i emotiu que dona veu als personatges cèlebres i anònims que han construït la identitat de la ciutat al llarg dels segles.
Indirecte.
Antoçain és un dels municipis més grans situats al voltant de Pamplona, a Iruña, la capital de Navarra. A pocs metres del seu nucli històric emergeix Ezcaba, la muntanya que alberga el Fuerte San Cristóbal, on el 22 de maig de 1938, prop de 750 reclusos polítics van protagonitzar la fuga més important registrada durant el franquisme. La història d'aquest fortí, on centenars de presos van viure un veritable calvari, ha estat resseguida per Coldo Pla. Nascut el 1950, és un conegut activista per la memòria històrica de la zona. Des de l'associació Chiparta, ubicada a Antoçain, Pla ha dedicat mitja vida a reconstruir el periple dels presoners de Sant Cristóbal i altres víctimes de la dictadura militar. A la indirecta, ell afirma que la veritat històrica que va imposar la dictadura encara persisteix i també que, en lloc d'una transició cap a la democràcia, van viure una transició a punta de fusell.
Tots aquests titulars i molts més a l'edició en paper de la directa i també ens podeu seguir a través del web www.directa.cat on també trobareu tots els punts de venda. Aquest butlletí ha estat enregistrat als estudis de Ràdio Manlleu i el podeu escoltar a les freqüències lliures de Ràdio Pica, Ràdio Pinsania, Ràdio Caos, Contrabanda FM i Ràdio ARC. Us ha parlat Ferran Domènech i un servidor, Sergi Sallada.
L'actualitat amb la directa. www.directa.cat
Era el butlletí 335 del setmanari La Directa. Avui farem dos especials entregues del setmanari La Directa, un projecte fi a contrainfo.cat i a Ràdio 37. I farem el 335 per mar i el 335 per acabar. Hem portat uns materials que jo em regalo i vosaltres els sentim. Publicat per la Cooperativa Integral el passat dijous 10 d'octubre de 2013, jo em revelo, nosaltres existim. Com actuem? Lliurement davant d'un model de societat en caiguda lliure, col·lectivament, de quina manera es relaciona el centre d'art amb els problemes que l'envolten, com podria intervenir la Fundació Palau en l'estat de les coses, com s'hi podria posicionar, com podria actuar davant del terratrèmol sistèmic que estem visquent, mostrant alternatives, acollint-les. Són molts els col·lectius, associacions, artistes, pensadors o plataformes polítiques que estan inventant i definint nous models de vida en comú que no passen per la destrucció dels recursos naturals ni per l'assumpció de contractes laborals abusius ni per desballestament de la cohesió social ni per l'impunitat legal dels escalafons de l'edat i públic. Hi ha molta gent treballant en gairebé tots els àmbits per construir una societat més equitativa i raonable, més ben repartida i menys esclava dels mercats i víctima dels saquets i l'avarícia d'unes determinades elites econòmiques. Donem la veu i connectem nodes, això no hi ha qui ho aturi, ens hi sumem totes. Ni l'art en general ni la Fundació Palau i Fabra poden restar aliens en aquest moment de convulsió, lluita i transformació. Ni poden ni volen. L'art i les institucions culturals no estan al marge dels moviments de fons que impulsen els canvis de paradigmes que s'estan produint ara mateix. I abans que simplement descriure'l des de lluny, és molt més interessant i productiu participar-hi i sumar-s'hi. El compromís i la voluntat de cooperació amb el president empenyen a la Fundació Palau a programar la col·lectiva Jo em revelo, nosaltres existim, conjunt de propostes que promouen noves maneres de participació en la transformació social. Una instal·lació audiovisual amb els testimonis de Pau Llong de la plataforma Afectades per la Hipoteca, la periodista Marta Sivina de Cafè amb Llet, el biòleg Iago Otero, dels col·lectius pel creixement, Marc Vives, de Som Energia, Didac Costa, de la Cooperativa Integral Catalana, l'activista Esther Vives, el periodista Guillem Martínez, l'escriptor i economista Antonio Baños, l'arquitecte Santiago Cirujeda, l'arquitecte Itziar González, amb l'Institut Cartogràfic de la Revolta, Xavi Teix, de COP57, i el periodista Roger Palà, de Media.cat, que ens apropen algunes de les propostes i alternatives de les noves realitats emergents. Simultàniament, diversos artistes mostren obres de temàtica relacionada amb la proposta de la Fundació Palau, Col·lectivo Ruido, Eulàlia Grau, Mireia Sallarés, Núria Güell, Jordi Trullàs, Xavi Artigas i Limen, i Roger Bernat, Fundació Robo i Marina Garcés. Tots ells participen en les activitats paral·leles que tindran lloc durant el temps d'exhibició de Jo em revelo, nosaltres existim. El passat 12 d'octubre, a 6:45 de la tarda, s'inaugurava Jo em revelo, nosaltres existim, i per l'ocasió Roger Bernat presenta en primícia l'obra de teatre Representació Númax, una reconstrucció i representació dels debats organitzats pels comitès de treballadors de la fàbrica d'electrodomèstics Númax.
Reporting the report that is to be reported to the people.
I la hem anomenat a l'artista Núria Güell, que també va presentar la Síndrome de Sherwood 2 a Catalunya l'any 2013. El projecte va consistir en transformar un acte de censura en un projecte artístic. La censura es va provocar degut a l'interès de Núria de portar al debat públic un document que relata el protocol d'actuació de la policia antidisturbis de Catalunya. Es va dissenyar una obra que aplicava el mateix protocol d'actuació amb els mitjans de difusió massius que relata el document que la policia intentava apartar de la llum pública, però ara amb l'objectiu de fer públic el document. L'acte de censura i a la vegada aconseguir que els mitjans visibilitzessin el que sistemàticament oculten. Per això, Núria va subvertir una roda de premsa en la que va exposar tot allò que havia succeït, però usant la mateixa estratègia que la policia catalana, alterar els fets mitjançant la narració perquè semblin que van ocórrer d'una altra manera. Això va permetre que els mitjans fessin eco de la informació. Paral·lelament, es va difondre gratuïtament 2.000 exemplars de la publicació censurada a museus i centres socials. Controlar tot el que pot sortir a la llum i el que ha de simplement restar ocult és l'essència en la que es basa el poder, convertint la invisibilitat en garantia d'impunitat. L'acte de censura, la policia de Catalunya, en complicitat amb el batlle de Mollet del Vallès, van pressionar el Museu Joan Abelló perquè anul·lés una exposició que repensava el paper de la policia en la democràcia a partir de l'anàlisi de l'educació que reben els agents del cos antidisturbis, la Brimo. El projecte es basava en la tesina final del màster sobre seguretat pública República, titulada La síndrome de Sherwood, títol original en català, del tinent que dicta els protocols d'actuació dels antidisturbis. L'expert en resolució de conflictes dicta 4 estratègies militars i legals per acabar amb els antisistema, considerant oportú crear conflictes per justificar la violència, provocar incidents amb fins polítics i aliar-se amb els mitjans perquè manipulin l'opinió pública mitjançant falses interpretacions. La tessina fou retirada del domini públic traient-la de circulació. La policia va al·legar que l'art no pot fer judicis paral·lels. Aquest projecte el va fer en col·laboració amb Oriol Fondevilla. Podreu trobar més info a la seva web, nuriawave.net. Us deixem amb l'àudio d'aquesta acció poètica.
Bon dia. Bueno, el projecte que jo exposo aquí se titula La síndrome de Sherwood 2 i és una col·laboració que he fet amb l'Oriol Fondevilla, que és un comissari d'exposicions. El projecte es basa en una exposició que vaig estar treballant juntament amb l'Oriol durant 8 mesos per exposar en el Museu Joan Abelló de Mollet del Vallès i que finalment es va posposar fins nou avís per suggeriment dels Mossos d'Esquadra, l'alcalde de Mollet i la directora del museu. El projecte d'allà es basava, pretenia analitzar el paper de la policia en la democràcia i per fer-ho estudiàvem, com a Mollet ja a l'Escola dels Mossos, doncs estudiàvem com la formació pedagògica que reben els agents, no? I sobretot ens basàvem en aquesta tessina, que és d'un agent que dicta els protocols d'actuació dels antidisturbis a Catalunya. I llavors ella en aquesta tessina desenvolupa 4 estratègies militars magistrals per acabar amb els antisistema de Gràcia, perquè bueno, es basa en el barri de Gràcia de Barcelona, no? Llegiré dues parts de la tessina. Diu, per exemple, si la concentració o manifestació, que és del que estem parlant, no es preveu prou violenta, es pot arribar a provocar una mica amb detencions poc justificades i gens pacífiques un dia abans per escalfar l'ambient. També es poden fer redades preventives en llocs on s'acostumen a trobar persones properes a la ideologia dels convocants amb l'excusa de buscar drogues o el que calgui. La redada estarà especialment mal feta i amb tracte humillant, per encendre més els ànims, si cal. La conseqüència previsible d'aquests comportaments previs i el disseny del dispositiu policial és que s'acabarà amb una batalla campal. I llavors llegiré una altra part que vinculant els medis de comunicació, que diu: potser caldria aprofitar per deixar que durant el recorregut es produeixin prou actes vandàlics com per intensificar el debat sobre el comportament antisocial del moviment antisistema i permetre que l'opinió pública vinculés aquests col·lectius al fenomen Ocupa. És essencial que la població estigui convençuda d'aquesta relació, tot i que no sigui totalment certa. I un altre petit tros, això ja és el seu pla d'acció, o sigui, com proposa actuar. I la quarta fase és detenció o descrèdit dels possibles Robin Hoods, que ell diu com que els activistes són Robin Hoods, i diu que s'haurà de procurar la detenció selectiva dels líders per imputar-los delictes comuns i així evitar la condició de màrtir. Ok, llavors, bueno, finalment ens van convèncer a l'Oriol i a mi de que l'art no pot fer judicis paral·lels al que s'està debatint al Parlament de Catalunya. I això és el meu treball. El que jo exposaré aquí és el que ara mateix acabo d'exposar.
Rebel Hop de Bob Marley. Ens despedim una setmana més des de l'Ateneu Popular de Ciutat. Dignitat Rebel, salut i anarquia.
L'actualitat amb la directa. Us parlen Ferran Domènech i Sergi Sayago.
Obrim el butlletí sonor de la directa repassant els titulars de l'edició número 336 del 30 d'octubre al 5 de novembre.
Estirant del fil.
El poble del Bruc alberga el polvorí més gran de Catalunya, amb capacitat per a més de 200.000 quilos d'explosius. La instal·lació genera malestar entre un grup de veïnes, que reclama més transparència en la gestió del magatzem, propietat del holding Maxam Corp, i on es diposita la dinamita Goma 2 Eco, que té un ús civil. Actualment, l'Ajuntament del municipi incompleix la normativa de la Generalitat i no disposa d'un pla d'actuació en cas d'accident, que és obligatori. A tot el territori autonòmic només n'hi ha dos, el del Bruc i un altre més petit a Torres de Segre, al Segrià. Ambdós són propietat de l'empresa Maxam Corp Holding SL, una multinacional amb seu a l'estat espanyol que és líder europea en fabricació d'explosius destinats a l'ús civil i que també té una divisió dedicada a la producció armamentística, que compta amb el Ministeri de Defensa i OTAN com a clients.
Cal destacar també que Expal, la filial de Maxam, exporta armes i subministra habitualment als exèrcits de Turquia i Israel, entre d'altres. A més, va fabricar bombes de dispersió i mines antipersona durant anys. L'empresa del Holding Maxam va ser investigada per la ONU per subministrar carcasses de bomba amb gas mostassa durant la guerra entre Iraq i l'Iran de la dècada dels 80.
Així està el pati.
El 27 d'octubre, un col·lectiu que s'identificava com a membre d'Anonymous va donar a conèixer 38 arxius que contenien suposats informes de monitoratge de l'activitat a les xarxes socials. En aquests arxius hi apareixien nombrosos activistes, sindicats, assemblees, partits polítics, mitjans de comunicació alternatius i moviments socials de Catalunya. L'organització que lluita per la transparència i contra la corrupció denunciava l'activitat de l'anomenat CNI català, que en paraules seves tutela i coarta la llibertat d'expressió dels ciutadans. Fonamentaven aquesta crítica en el fet que la Generalitat no té competències per desenvolupar aquesta mena de controls, ja que, segons deien, és una tasca exclusiva del Ministeri de Defensa Espanyol i del Centre Criptològic Nacional, una institució lligada al CNI.
El passat 16 de setembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va cancel·lar la declaració d'impacte ambiental que la cimentera de Montcada i Reixac, Lafarge, va demanar per incinerar. La secció tercera del Tribunal Superior ha resolt un recurs contenciós administratiu presentat per l'Associació de Veïns del barri de Can Sant Joan, que a més de la manca de participació ciutadana, citava fins a 13 motius més per a tombar la llicència ambiental.
L'Ateneu Popular de l'Eixample, alliberat l'any 2004, s'enfronta a un judici de desallotjament el 18 de novembre. L'Ateneu ha estat una llavor de la construcció de l'esquerra independentista a l'Eixample de Barcelona durant 9 anys.
Entrevistem a Dani Xavier, Maria Ferrarons i Marta Reventós, portaveus de la Marxa Unitària pels Drets Socials del Penedès. Aquesta marxa va reunir el passat 26 d'octubre més de 1.000 persones que van recórrer els 14 quilòmetres que separen l'Arbós de Vilafranca del Penedès. Afirmen que necessitaven un espai que aglutinés les diferents lluites.
Impressions.
Una cooperativa del grup Mondragón, Fagor Electrodomésticos, tontrolla com a projecte empresarial. No triguen a sorgir veus que vaticinen l'esfondrament del cooperativisme, un plantejament poc rigorós i simplista del que ha passat. Intentem apuntar algunes reflexions sobre el tema.
Quaderns d'Illa Crua.
La crisi econòmica ha aplanat el camí perquè la ultradreta es premi el seu discurs xenòfob i excloent que culpabilitza la immigració i els partits tradicionals de l'actual daltabaix financer. Paral·lelament a això i amb ànim de treure els sectors més castigats per les polítiques d'austeritat dictades des de Brussel·les, les formacions feixistes han trobat en les campanyes benèfiques una estratègia per edulcorar la seva imatge i captar vots. Mitjançant aquestes iniciatives surten de la marginalitat i, com ha passat a Grècia i en altres països, condicionen la vida pública fent-se un lloc dins les institucions, on Alba Daurada ha guanyat suport electoral amb la recollida d'aliments i altres actes de beneficència destinats a la població autòctona.
Declaration, l'últim llibre de Michael Hart i Tony Negri, ha estat escrit a la llum de la sèrie de revolucions connectades que van irrompre el 2011, la primavera àrab, el 15M i Occupy Wall Street. L'obra està constituïda per algunes idees extretes de les pràctiques que es van generar en aquestes revoltes i que poden ser útils per impulsar el pas d'una crida a rebel·lar-se contra la crisi i la falsa democràcia a la constitució d'una nova societat. És a dir, a la creació d'institucions i nous drets a partir dels prototips organitzatius que s'han donat a les xarxes i a les places. En aquesta entrevista, producte de la tasca col·lectiva de la Fundació de los Comunes, Michael Hart parla sobre els moviments contra el deute com a derivació important d'aquestes revoltes i sobre la seva relació amb la construcció d'una democràcia real basada en el comú.
Roda el món.
Dolor, espanyolisme i grups de pressió rere el patriotisme constitucional mobilitzat a Madrid hi trobem l'essència del franquisme arrelat. El nucli de l'espanyolisme més conservador va sortir als carrers de Madrid el diumenge 27 d'octubre per protestar pel que consideren un atac directe a la seva concepció del món. L'Associació de Víctimes del Terrorisme va convocar la concentració sota el lema Justícia per a un final amb vencedors i vençuts. Per altra banda, el Partit Popular intenta aixoplugar una família massa nombrosa i a voltes amb interessos contraposats.
Al Brasil, el govern socialista de Dilma Rousseff es mostra incapaç de satisfer les demandes populars. Coneixem les brases de la revolta social i la reivindicació que apunta a un canvi de paradigma social i de sistema.
Marxem a Turquia, on l'estudiantat d'Ankara es revolta contra la construcció d'una autovia. S'oposen a la tala d'arbres i al campus de la Universitat Tècnica de la capital turca i a la destrucció del teixit social dels barris que l'envolten. Les protestes se succeeixen des de que l'Ajuntament d'Ankara va començar les obres a principis del mes de setembre. Els brots de resistència que sorgeixen s'intenten diluir pregonant un descrèdit continu pels grups opositors.
Expressions.
Construir consciència a través del cinema documental. Coneixem la proposta del Cineclub Vic, que ha engegat el cicle documentals Un món feliç, que programa els treballs audiovisuals que no es projecten als circuits comercials un dijous de cada mes a l'espai ETC de Vic. L'objectiu és complementar la projecció amb un cinefòrum posterior amb les seves autores.
Parlem amb l'escriptor David Monteagudo. Si vols escriure, no tinguis pressa per publicar. Aquesta frase de Javier Cercas s'ha convertit en una de les màximes per a aquest escriptor que va començar a escriure als 40 anys. Va publicar la seva primera novel·la, Fin, també adaptada a la pantalla, als 47 anys i va continuar escrivint fins a arribar a Brañaganda, una de les últimes novel·les. Gallec d'origen, Monteagudo va aterrar a Catalunya quan era ben jove i no va trigar a participar activament en les seves tradicions, com la dels castells, que li ha encantat. En aquesta entrevista ens afirma que és un escèptic total i també que quan era petit es considerava que la cultura gallega era una cosa folklòrica i regional i que la cultura de veritat era la castellana.
Dot, Tape Dot i l'escena actual del folk electrònic Astúries. Viatgem a Astúries de la mà dels experiments de Dot, Tape Dot, que ens acosten al seu admirable folk electrònic. Coneixem l'artista Tape, que molts dels seus treballs estan disponibles a la xarxa de manera gratuïta.
Bellesa i bestialitat. Iris Parra i Blue Tiecat són dues poeteses joves que bussegen en el seu interior per enfrontar-se a un món exterior incomprès, o vell, o màgic, o excitant, o sàdic, o monstruós. En realitat, aquestes dues artistes no es coneixen. És un atreviment per part del periodista pel fet que tenen dues opcions artístiques que van en direccions similars, tot i que potser en sentits contraposats. La literatura com una manera de descobrir el món o com una interrogació de la seva pròpia vida per ubicar-se al món, o fins i tot l'art com una teràpia. Coneixem a Parra i Cat, qui podríem dir han expulsat els seus dimonis mitjançant la literatura.
Indirecta.
Daniel Tarnopolsky tenia 18 anys quan la seva vida es va estroncar. Corria el 1976 i feia mesos que la dictadura de l'Argentina reprimia els sectors dissidents. La matinada del 15 de juliol, poc després que segrestessin Patricia, una cosina del seu pare implicada en la guerrilla Montoneros, colpistes de la Policia Federal van irrompre el pis que tenia la família a Buenos Aires. Es van endur els seus pares, el seu germà i la seva germana. Daniel, que portava dies allotjat a casa d'unes amistats, va romandre en la clandestinitat fins que va iniciar el camí de l'exili. Va passar per Xile, Israel i França amb breus viatges a l'Argentina per exigir justícia. Només una esperança contínuament renovadora, segons comenta, l'ha mantingut actiu en la recerca, gràcies a la qual, el 2001, es va condemnar l'exalmirall Massera com a responsable dels segrestos. Avui, amb dos fills que l'ajuden a recompondre el seu passat, en Daniel ha condensat tot el periple al llibre Bettina sin aparecer, un relat íntim dedicat a la seva germana i a la lluita per la veritat i la justícia social. En l'entrevista a la Indirecta afirma que els militars tenen un pacte de sang per no parlar i també ens comenta que han intercedit perquè els bisbes i el mateix papa obliguin els militars a confessar.
Tots aquests titulars i molts més a l'edició en paper de La Directa. També podeu seguir-nos a través del web www.directa.cat, on també trobareu tots els punts de venda. Aquest butlletí ha estat enregistrat als estudis de Ràdio Manlleu i el podeu escoltar a les freqüències lliures de Ràdio Pica, Ràdio Pinsania, Ràdio Caos, Contrabanda FM, Ràdio ARC. Incorporem també Ràdio RSK. Us ha parlat Ferran Domènech i un servidor, Sergi Sayal.
L'actualitat amb La Directa. www.directa.cat